UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Molt bon dia a tots i a totes a un nou programa en versió original a Ràdio UMH, els vostres programes en valencià de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx des de l'any 2010. I amb tots vosaltres, Pierre Vives, com sempre, i al control tècnic tenim avui Manuel Macià. I tindrem avui també un convidat que té un nom que se li assembla molt. No l'avancem encara. Primer de tot, us recordem que és dimarts 21 de juliol de 2026. Espanya acaba de guanyar el Mundial i així als nostres estudis hi ha un ambient d'allò més festiu i febril. Us ho puc ben assegurar. D'altra banda, hem de comentar el següent, que també ens trobem també a les portes de les festes d'Elx, de les festes d'agost, i això també fa que l'esperit festiu i les vacances se'ns acosten. Però abans d'endinsar-nos dins del fervor de la celebració, volem aturar-nos a pensar una miqueta. Com deia el filòsof alemany Martin Heidegger a Sein und Zeit, és a dir, l'ésser i el temps, ja fa gairebé 100 anys, l'any 1927, el llenguatge és la casa de l'ésser. Viu, és on viu l'home, però els pensadors i els poetes són els que el guien. Però quines són les residències culturals que habitem quan el món s'enfonsa en la violència, la manca del sentit o l'opressió? Com dialoga el culte a la Mare de Déu de l'Assumpció, la dormició, el trànsit, amb els colors contemporanis de Gaza, d'Ucraïna o de Cuba? Per aprofundir en aquests temes, contem avui amb una presència d'excepció, una veu d'excepció, que ja ens ha visitat en alguna ocasió. Estic parlant del doctor en filosofia, que també ha estat alcalde d'Elx, Manuel Rodríguez Macià, que el proper dijous 23 de juliol oferirà una ponència fonamental sobre la festa i la figura de l'Assumpció. Molt bon dia, Manuel Rodríguez.
Hola, bon dia a tu, Pierre, i a totes les persones que estaran podent escoltar aquesta emissió.
Doncs jo els ho recomano molt, perquè, com veureu, jo sempre estic aprenent. Jo, amb aquests programes de ràdio, vinc servit. D'alguna manera, vinc més d'oïdor que de persona que parla. Se n'aprèn molt. A Manuel Rodríguez és una persona humana que té un bagatge també molt important, antropològic, filosòfic, i sempre ens aporta una visió antropològica molt interessant. I d'això volia parlar, justament. Des d'una visió antropològica, diguem que els dogmes i els ritus no són potser només abstraccions teològiques ni espectacles folclòrics. Són respostes humanes a les tragèdies de la història. Recordem que el papa Pius XII va proclamar el dogma de l'Assumpció l'any 1950 amb la Constitució dogmàtica Munificentus Deus, afirmant que aquesta declaració seria de gran profit per a la humanitat sencera. I ho feia en un món devastat per la Segona Guerra Mundial i sota el terror imminent de la destrucció nuclear. Avui, al bell mig de l'any 2026, assistem a escenaris de devastació similar. La destrucció a Gaza i les accions d'extermini a Cisjordània ens colpegen la consciència. De fet, a la terra on van néixer aquestes tradicions assumpcionistes. Així mateix, l'any passat vam veure amb dolor i impotència com el monestir de les Coves de Kiev a Ucraïna patia la guerra, en veure com quedava desfeta la catedral, dedicada a la dormició de la Mare de Déu, la mateixa tradició que comparteix amb el poble rus. Una mateixa empremta que trobem a l'altre costat de l'Atlàntic, a Cuba, on la primera ciutat fundada porta el nom de Baracoa de l'Assumpció, i on la fe popular i l'identitat d'un poble s'han mantingut vives enmig de les penúries, de les mancances i les utopies de la història. Entrem ja en el temps de la nostra entrevista, del nostre intercanvi d'opinions, de parers i molt d'aprenentatge, perquè tenim al nostre estudi ara mateix el doctor Manuel Rodríguez Macià, pensador i coneixedor profund del misteri o festa d'Elx. I, de nou, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Bé, comencem. M'agradaria parlar, com ja d'alguna manera es podia preveure, potser, de la trajectòria i memòria de Félix Sautier. En el seu recent text d'homenatge al seu gran amic, l'escriptor cubà Félix Sautier, vostè retrata la figura d'un home d'una vasta formació que va viure amb passió tant la Revolució Cubana com ara la seva fe cristiana. Com es combinaven en Félix Sautier o Sautier aquestes dues dimensions, és a dir, el compromís social revolucionari i el text evangèlic, la veritat vos farà lliures, sense caure en dogmatismes?
Efectivament, mira, Félix Sautier, que va faltar fa uns dies, probablement, per això vaig escriure un article en memòria d'ell, era una persona que, com estaves comentant, va ser molt comprometuda en el que va ser la revolució a Cuba, i que, per una part, ja des de molt jove, ja en 2018 anys, en aquella època, va prendre part en el que va ser la revolució en contra de la dictadura de Batista en Cuba, i ja, a més, tenia una part important en la presa de lo que fou on estava la divisió acorazada de Batista, que part és en la ciutat d'Artemisa, en Cuba, i va ser una persona que realment va viure, diguem, sobretot en aquesta època més utòpica de la revolució, d'una manera molt intensa, i la va viure per una part, sobretot se va dedicar a la vida política, va tenir una projecció sobretot en el món cultural. Va ser president de la Comissió de Cultura a Cuba, va ser el director de la revista Juventud Rebelde, va ser també el director i el fundador de la revista, una revista cultural que seria el Caimán Barbudo, i des d'aquest punt de vista, bueno, a part de que va fundar altres revistes culturals, diguem, més directament relacionades en el món local, en el món local de Cuba. Però aquest és que acabo de dir que tenim una dimensió nacional. Aquesta persona tenia, com tu estaves comentant, una formació molt gran, i era economista i el mateix en sociòleg, i també tenia estudis teològics, no? Per tant, tenia una cultura molt ampla. Coneixia molt el que és la realitat cubana, i jo crec que ahí en esta persona, en la mort d'esta persona, hem perdut una referència, no? De una informació molt directa de tot el que passa en Cuba, tot el que es va fer en Cuba. Ell estava molt relacionat amb tot el món de la cultura, els pintors, els músics, els teòlegs, inclús els empresaris de Cuba, no? I jo, la veritat és que hem tingut una relació molt, molt gran, no? Ell, quan ha vingut, ha tingut moltes voltes a Espanya, ha vingut a la casa que ha ells, no? Coneixia el misteri, no vegué mai una representació de la festa, jo crec que ha sigut una de les coses que se va quedar allà les ganes de voler, però sí que coneixia la música, que quan tu anaves a sa casa, doncs era prou freqüent el fet de escoltar i veir la música del misteri. Per lo que comentava sobre el tema de poder compaginar lo que era la fe, o sea, o l'actitud, o el compromís de la revolució i el mateix temps un compromís cristià, però des del seu punt de vista no havia cap de contradicció. Més aina es diu que era prendre part en la revolució perquè era la manera concreta que hi tenia de front a la injustícia d'aquell món de la dictadura de Batista, etc., poder complir el seu compromís cristià. Va ser un home que dintre del partit, a més ell va ser el fundador del Partit Comunista, o el refundador, va refundar Fidel Castro en 27 companys, no? I entre ells estava ell. I va ser una persona compromesa en la revolució fins al final, i però al mateix temps va ser una persona molt fidel a la fe cristiana, i des d'aquest punt de vista ell plantejava des del principi el fet que inclús la pròpia declaració de l'Estat, tal com se feu, que va ser a partir de l'any 64, no podia ser declarar a Cuba com una república, com seria en la Constitució anterior, de la reforma que es feia, no? I va tindre molta part en que se canviava el test, no? Allò de que era una república atea científica, sinó declarar-la pues, com un estat laic, on un estat de religió i on la gent poguera prendre la possibilitat que volguera des de la pròpia llibertat. I aquest lema que de la llibertat, la veritat ens farà lliure, que és per l'Evangeli de Sant Joan, el capítol 6è de Sant Joan, però ell va ser el lema que va dirigir tota la seva vida. És a dir, per una part, en quant a la justícia social, el compromís en la revolució, i al mateix temps, el compromís en la revolució des del cristianisme el va portar a dir sempre, a plantejar sempre la veritat. I, per tant, estar en contra dels plantejaments dogmàtics de fora d'una església preconciliar, com era la dels anys 50, quan va començar el tema de la revolució, com també el fet de que, bueno, a partir d'aquest concepte de que la veritat és el que demostra lliure i ser fidel a la llibertat, tindre que lluitar sobre els dogmes, no?, que se plantegen dintre dels partits polítics, i en aquest cas el Partit Comunista Cubà, no? Perquè realment, quan els partits anquilosen, quan els partits consideren, no?, que la veritat tenen la veritat absoluta, la veritat és que estan equivocant-se. I des d'aquest punt de vista, el Sartí va ser un home que des de la llibertat, el concepte cristià, va voler transformar el que era la realitat de Cuba. I de fet va ser un home molt crític respecte a les mides econòmiques que se prenien en moltes ocasions en Cuba en contra de la corrupció que hay que ver que existeix, no?, en Cuba. Al mateix temps plantejava que la persona tenia que tindre la llibertat necessària per a les coses que tenia que dir i, per tant, estava en contra d'aquest dogmatisme del Partit Comunista. Tot això el va portar a que fos relegat per part del partit. Mai ha estat en la presó perquè era una persona que, en fi, tenia un pes moral prou gran, però sí, va estar, o sigui, realment no tenia, pràcticament, els mitjans que ell tenia de viure era perquè pertenecia a una ONG, la que jo estic, que és el NMPDL, que va ser la primera organització no governamental que se va poder situar a Cuba. Hay una revista, que és una revista avui en dia internacional, que és Un Tiempo de Paz, i ell era el corresponsal en Cuba, i des d'aquest punt de vista, pues, va tindre, tenia una possibilitat de viure modestament, per suposar, però, en fi, perquè realment des del punt de vista de l'Estat estava prou abandonat, no? Bueno, i jo crec que segona pèrdua, jo ho sé molt, perquè en aquests moments que de Cuba està vivint-se una situació tan sumament dolenta, no? D'una part, per els errors de del propi sistema, no? No? Per les mides que tenien que haver-se pres ja des de fa molt de temps, no? I, a més, alliberant a la gent, per un costat, canviant el sistema econòmic, no? En fi, moltes coses que tenien que haver-se fet i que ell criticava, no? Però, i per altra part, pues, pensant, precisament, en el que estaven comentant de la festa de l'Assumpció, pues, hay que veure, ell plantejava el tema de la de refer el concepte de la identitat nacional, el concepte de identitat nacional, i en aquesta identitat nacional naturalment estan les tradicions de Cuba. I una de les tradicions és precisament la de la festa de l'Assumpció, cosa que se va abolir al principi, el que era el dia de la festa, no?, de l'Assumpció al principi de la revolució. I en aquest context pues van tindre ocasió moltes vegades de plantejar el concepte. Per una part, la importància que tenia la figura de la Mare de Déu, la figura de la Verge, en la identitat de la nacionalitat de Cuba. La imatge que en Cuba representa, o sea, la patrona de Cuba, que és la Mare de Déu de la Caixa del Cobre, que és el poble del Cobre, és una imatge que representa el que és l'ànima de Cuba, perquè l'ànima de Cuba que Félix definia com la mescla de la hispanitat i l'africanitat, en aquesta imatge de la Mare de Déu del Cobre, estan present el que tota la població africana, és la població africana o d'origen africà de Cuba, que se refereix a aquesta imatge de la Mare de Déu com Ochum. Ochum és la deessa, no? Africana, que apareix en les mars profundes, i justament la Mare de Déu del Cobre apareix, no?, una imatge justament en l'Atlàntic, no?, en les aigües profundes. No? I al mateix temps, per als catòlics i per als propis persones que tenen un concepte molt sincretista de la religió, és la Mare de Déu, la Mare de Jesucrist, etc. No? És a dir, des d'aquest punt de vista, la imatge de la Mare de Déu forma part de la identitat nacional.
Sí, justament, disculpe que l'interrompo una miqueta, és que em sorgeixen moltes preguntes amb tot el que ha dit, i és més que res pel que estàvem dient. Per exemple, vostè ha escrit que en la figura, ja hi comentava, que la figura de Maria també recalen les dues ànimes més profundes, més pregones de Cuba, la hispànica i l'africana. Sí. Com s'explica justament el fenomen que acaba de comentar de sincretisme religiós, no?, i d'identitat nacional alhora, des de la filosofia de la cultura, com seria això? Com s'entendria?
El sincretisme és una realitat que es dona sempre en totes les cultures, no? No hi ha una cultura tancada, no?, que no tingui influència de res. I per suposar que en les tradicions cristianes hi ha moltíssim de sincretisme, no?, d'influència sintètica. Per exemple, la mateixa festa de Nadal, que sabem que era la festa de la festa del sol, dels romans, no? I, en fi, així hi ha moltíssimes coses. Bueno, la mateixa festa de l'Assumpció, el dia 15 d'agost, també, probablement, pues, té molt a veure amb les festes d'Artemisa i de Volcà, per exemple, en la ciutat de Roma, no? I des d'aquest punt de vista hi ha moltes coses. Però és que, a més, la imatge de Maria, recala moltíssimes tradicions. Per què? Perquè la figura de Maria, ja diuen alguns antropòlegs, que és, la icona més important històricament, almenys en 2.000 anys, que ha hagut mai. Per què? Perquè en la tradició de Maria recalen tradicions, no?, que formen part de l'antropologia més profunda, no?, de la gent. No? El concepte de la maternitat, per tant, de l'origen de la vida, la relació, per exemple, de la Mare de Déu en la mar, no? En ells també la Mare de Déu per la mar, no?, que previament la mar és la font de vida, no? El llocs d'Amèrica, per exemple, el concepte de la Pachamama, que no és que la creadora, és la cuidadora del món, no? I tot això també recala en Maria. I els africans, quan anaven d'esclaus, no?, es llevaven es portaven en els barcos, no?, aquells, no?, en aquella situació tan trista, no?, de la pena de l'esclavitud, pues no podien portar-se res, l'únic que se portaven era les seues creences, no?, i l'acompanyament de les seues creències. Sí. Quan arribaven a Amèrica, què va passar? No? Pues que en contacte amb la població espanyola, pues va haver aquest sincretisme i, bueno, pues la deessa de nostra, no?, cuidadora, i que apareix en les mars profundes, pues aquesta és la Mare de Déu, no? O sea, la imatge de la Mare de Déu. I des d'aquest punt de vista se va anar creant, no?, en Cuba aquesta figura.
Sí,
quan se dona els primers símptomes de dels alçaments revolucionaris en contra de la actitud espanyola, o del reinat de la colònia espanyola en Amèrica, la figura precisament que significa la independència de Cuba, o la voluntat en aquell moment de la independència, era la Mare de Déu del Cobre. Que, per cert, una cosa curiosa és que en el poble del Cobre, el rei d'Espanya, quan se va aparèixer en 1600 i pico, aquella imatge, començar aquella devoció, el rei va manar que en aquest poble, precisament per haver desaparegut aquesta Mare de Déu, que deien, aquesta imatge, resulta que tots els esclaus serien lliures. I en aquest poble l'esclavitud se va abolir precisament per la pròpia, per influència, no?, de la devoció de la Mare de Déu. I des d'aquest punt de vista, ja des del principi, Pershing Madison va tenir com el punt referencial del que podia ser la independència de Cuba i la nacionalitat de Cuba, més que el concepte d'independència, de la pròpia nacionalitat de Cuba. De fet, és Mambises, no? Que les forces independentistes portaven en el sombrero que tenien una cinta que era la mida de la Mare de Déu de la Caritat del Cobre. I, de fet, anys inclús que se posara com a símbol de Cuba, la senyera de Cuba, etc., era la imatge de la Mare de Déu del Cobre, el que significava el propi concepte de nacionalitat. Tot això se va consagrar d'una manera oficial, ja després de la independència, per l'etapa Benet XV, quan va proclamar a la Mare de Déu patrona de Cuba a petició de tota la societat cubana, no? Tant de la societat d'origen africà com de la societat d'origen hispànic, no? I la declaració de patronatge en tota la illa de Cuba va ser precisament declarada per el Papa Benet XV en aquest context.
Moltíssimes gràcies, és apassionant. I només és que volia recordar que el programa és mitja horeta i jo voldria que tornarem a fer un programa aviat, perquè és que se'ns queden moltes preguntes, moltes coses. Únicament volia, justament pel que parlàvem de l'Assumpció a Cuba,
sí.
Hi ha una anècdota fascinant que vostè recorda i em comentava quan estàvem preparant el programa.
Sí.
Hi ha una anècdota que realment és tan fascinant, que és que vostè va portar la música i els comentaris del Misteri d'Ells a Ràdio sí. Metropolitana de l'Havana, un enregistrament que es va retransmetre durant molt de temps cada 15 d'agost i que va ajudar molts cubans a recobrar la memòria justament i a conèixer un poquet el rol que no sé, jo la pregunta que faria de tot manera és quin rol juga la memòria festiva i espiritual de la festa de l'Assumpció que ha tingut justament amb
sí, jo crec que la
Cuba actual fins i tot, no? En un moment.
Jo crec que precisament ara mateix en Cuba és molt important des del meu punt de vista a l'hora de refer, perquè clar, hi ha moltes coses que s'han perdut, no? I el que podria ser els elements més importants, els elements importants de la identitat nacional de Cuba seria precisament, entre altres coses, el recobrar les festes. Mire, una de les qüestions que la política vaticana, jo crec que va fer molt bé, va ser quan el primer viatge de Jean-Paul II a Cuba va ser el que se restablirà la festa de Nadal, no? Que és importantíssima en Cuba. I des d'entonces en Cuba se viu la festa de Nadal, a més, és una connotació molt especial, que no se pot entendre el Nadal sense el torró de Xixona, per exemple, no? Per posar un exemple, no? De lo que són les tradicions més vives i tal. El tema de la festa d'Assumpció havia desaparegut pràcticament de la memòria de la gent, i a mi va sorprendre, la veritat és que el concepte del tema de la Mare de l'Assumpció és important. La primera ciutat, com s'està comentant, de Cuba, que és Baracoa, el nom oficial és Baracoa de l'Assumpció, és que precisament se va fundar la ciutat el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu, el dia 15 d'agost se va crear. Bueno, a mi me van convidar en tots els contactes que precisament s'obtien, me va posar mòbil, etc. Va ser un director de Ràdio Metropolitana, que és el més semblant al que és Ràdio Clàssica aquí, una emissora nacional que està emitint tot el dia música, pues, per música clàssica i música tradicional de Cuba o d'altres països, etc. I me van convidar a que plantejara alguns temes d'aquí, jo vaig plantejar el tema del misteri justament un dia 15 d'agost. Aquella missió va durar moltíssim, de fet, se va posar tot el misteri, no? Jo vaig fer els comentaris i pareix que va agradar molt. Això ho vaig fer un any, jo en Cuba, pues, com anava jo a donar classes de volta en tant, estava un mes o dos mesos, no? I després, quan vaig estar encarregat dels temes de per part del Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya en Centroamèrica i en el Caribe de la modernització dels municipis, pues anava a Cuba. I un dia me vaig trobar en que parlant amb la gent dic, vostè és el que fa tots els anys la emissió del dia de la Mare de l'Assumpció en el Ministeri d'Ells. Clar, jo se va quedar gravat i no sabia que en el Ràdio Metropolitana tots els anys, el 15 d'agost, se dedicava la missió al Misteri Verge, no? I, curiosament, bueno, pues molta gent va reprendre aquesta previsió per aquella missió. Jo crec que són coses que a vegades, quan parlem de la dimensió internacional que pot tenir la festa, que és molt important, la festa d'aig, bueno, jo crec que moltes vegades, en fi, això és un exemple.
S'ha de considerar. Important. Doncs moltíssimes gràcies. Estem ja quasi per cloure el programa. Només ens queden 5 minuts i no voldria que ens quedarem sense parlar de la ponència que vostè farà el proper dijous, esta mateixa setmana, el 23 de juliol de 2026, ho diem, perquè aquests programes també queden gravats, no sé si els posaran cada 21 de juliol, la ponència sobre el misteri d'Elx.
Sí.
I m'agradaria un poquet simplement que, i sobre el misteri i l'assumpció, si ens pot avançar quins seran els eixos centrals de la conferència i també, voldria també tractar del tema, es queda molt poc temps, ja us dic 4 minuts, sí. Que vostè defensa la creació d'un itinerari europeu assumpcionista, amb centre a Elx. És que el que és molt interessant és saber també que de drames assumpcionistes n'hi va haver fins i tot a Mèxic, a Anglaterra, a França, sí. Al nord d'Itàlia, a Alemanya. Són coses que s'han perdut, no? I que voldria potser connectar amb el Palio di Siena, la Vardi Messina, la Checoslova a Polònia. I volia saber també com pot convertir-se el patrimoni immaterial d'Elx en un motor real de diplomàcia cultural, perquè jo ho entenc així, i de pau entre els pobles.
Sí. Per suposar, no és un tema que donaria per a molt, però hi ha que partir d'una base. El misteri d'Elx se fa en Elx i és l'únic que ens queda, diguem, d'una tradició viva, no? De lo que eren els primers assumpcionistes en gran part d'Europa, no? Hi havia misteris en York, en Narbona, en Toulouse, en fi, en moltíssims llocs, no? I, bueno, tot això ja sabem que a partir del Concili de Trent va desaparèixer, però sobretot els sínodos diocesans que se feren, i queda el tema dels misteris com a únic. Però és un punt referencial de que de sempre, quan parlem de la identitat, la identitat d'un poble, i en ells posem l'exemple de la festa com un element clau de la identitat, hay que donar-se compte que la identitat no significa... El més important en la identitat és que quan aprofundim en la identitat ens donem compte que ens trobem en la universalitat. Perquè, precisament, quan nosaltres plantegem un tema local, o sigui, com element identitari fonamental, realment és posar una tradició que podem compartir amb molta gent, o que compartim amb molta gent. El misteri d'Elx és precisament un resum d'una part importantíssima de la història d'Europa, en definitiva també de la història universal, perquè la tradició de l'Assumpció ve de lo que és la litúrgia que comença en Palestina, possiblement en el segle IV, no? Sobre la festa de la Mare de Déu, i tot va al voltant d'aixes tradicions. En el tema de la pau que estaven comentant, jo crec que efectivament el tema del misteri pot ser un punt de referència importantíssim en aquests moments que, bueno, hem parlat de Cuba, la situació que està vivint en Cuba, i realment aquest plantejament de llibertat, etcètera, no? que continua el concepte de la festa, pot ser molt important en aquests moments, no? El misteri d'Elx, inclús, mire, podien, a part d'altres coses, però jo vull recordar que quan van crear en l'any 1990 el festival de música i teatre
medieval
i renaixentista, precisament ho van fer pensant en el fet de que era un trobament de les cultures d'Europa, de l'Europa occidental i de la cultura oriental. En l'Europa occidental tingueren una sèrie de companyies.
Manuel Rodríguez.
Sí.
Hem acabat ja el programa ara mateix. M'estan estirant de les orelles des del control tècnic. És apassionant. Jo us convido a tornar. Agraeix profundament el temps compartit, la generositat del temps compartit, els coneixements i el plaer d'escoltar-vos. D'escoltar-lo. Us convido a tornar al programa i fem un altre programa, perquè se'ns queda massa curt, massa preguntes a fer, massa coses que són apassionants i que són importants, i de nou agraït, molt agraït.
Moltíssimes gràcies i a la seva disposició.
Molt amables. Gràcies. Moltes gràcies, Manuel Rodríguez Macià. Un plaer.
Gràcies. Moltes gràcies.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.